un dia un tio borratxo em va dir que les portes del seu supermercat sempre estarien obertes per mi.
Us en recordeu de les pel·lis de romans? Què hi feien la senyora, les senyores? O eren les dones d'algú, o eren esclaves, o eren Elizabeth Taylor fent de Cleopatra, fent trontollar l'imperi romà. Si és que les dones som les culpables de tot. Avui a Les Dones i els Dies, el vostre programa preferit, parlarem d'aquesta teoria que corre a les xarxes de que els mascles es veu que es passen el dia pensant en l'imperi romà. I és que està clar, quan penses en l'imperi romà no tens temps per una altra cosa, perquè és una cosa molt gran.
A Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Why do I cry on a Sunday? A wonderful night, I should be glad that I could spend one night a week with you. Why do I cry?
Aquesta noia amb aquesta cançó plorava, potser perquè no pensava en l'imperi romà. I què ens passa a les dones quan no pensem en l'imperi romà? En què pensem les dones? Suposo que ho voleu saber. Fins i tot jo ho vull saber. Però abans de veure torsos de gladiadors, encara parlarem de moltes coses en aquest beneït programa. Algunes dones ens obriran el seu cor i hi haurà Club Puelets, cançons i viatges a Lleida. Days before. Why do I cry? A Les Dones i els Dies, et canviem la lluna, amb Montse Virgili. Les dones, històricament, no podem parlar de sexe i molt menys dir que ens agrada. No està ben vist ni s'entén. Què passa llavors quan una dona té un problema d'addicció al sexe? Com ho viu? L'estigma la paralitza? Ho viu d'amagat? Pots recuperar-te d'alguna cosa que socialment no existeix? Avui volem sentir el testimoni de la Pilar. Té 61 anys, és addicta al sexe i ho va ser també de les drogues, però les va deixar fa 26 anys. Ha vingut a Les Dones i els Dies per parlar d'aquesta addicció i així poder ajudar a d'altres dones que ens puguin sentir. Pilar, benvinguda. Gràcies per venir, per explicar-nos la teva història, perquè també és un acte de generositat. Parlar de sexe i dones sempre té un punt conflictiu. Tu què creus?
Doncs sí, moltíssimes gràcies, Montserrat. Bàsicament, saps per què parlo? Perquè si alguna persona que està por ahí té algun problema amb això i no sap com solucionar-ho, sàpiga que hi ha solucions. Mira, fa uns anys no em costava gens parlar de sexe. Però quan em vaig donar compte que tenia un problema, em va començar a costar a parlar d'això.
Què vol dir ser addicte al sexe? Perquè ho diem amb molta lleugeresa.
Sí. Doncs mira, jo, per mi, ser addicte al sexe és molt més del que la gent es pensa. No és tenir unes ganes boges de tenir sexe, de follar, sinó tenir la vida com que gira al voltant del sexe. Tot el rato estàs pensant, bueno, avui amb qui quedaré, amb qui aniré, on aniré, què és el que faré, no? La teva vida gira al voltant del sexe i no penses en res més i la teva vida és el que nosaltres diem es torna ingovernable, no? Una mica això.
I què és el que et dona el sexe en aquell moment? Una gratificació? Un consol? Una companyia? Què és el que s'està buscant en el sexe quan hi ha una addicció?
Doncs mira, en el sexe, quan hi ha una addicció, et dona un plaer immediat, molt ràpid i una buidor, i un gran buit, que el que vols és buscar-ne més. Llavors, pues, o agafes i et menges la buidor, o en busques més, o tens masturbació, o hi ha gent que fa servir la pornografia, o surts al carrer a buscar un altre rotllo, te'n vas a un bar...
Tu creus que darrere d'això hi ha una busca d'afecte constant?
Bueno, al principi sí. Sí, al principi hi ha búsqueda d'afecte per no estar sola i tal, però arriba un punt que ja no vols ni estar sola. O sigui, jo recordo que als finals jo quedava amb homes que venien a casa, perquè jo a casa d'homes no anava, com allò, uf, quina angúnia, i el que volia és que acabessin i se n'anessin. Sí, ràpid, no? I quedar-me sola, o sigui, no volia ni estar amb ningú.
Sentint el que dius, em diries que hi ha hagut en algun moment que has posat en perill la teva vida per aconseguir sexe?
Probablement sí, però és la inconsciència, no? Quan tens algo que... el colocón, no? És com si fos una droga, no? Et col·loques amb sexe i no penses en que hi ha un perill, no? I potser estàs amb algú al llit i de repente... Has arribat ja, diguéssim, a l'orgasme i dius, ostres, què és el que pot passar aquí, no? O on t'estic? Com puc sortir-ne d'aquestes, no? Et dones compte del perill i surts com pots, no?
Tu dius que vas començar a adonar-te'n que potser hi havia alguna cosa que no era normal o que no era l'habitual fa molts anys. Ara en tens 61. Però sí. Quan va començar, podríem dir, aquesta pulsió o aquesta compulsió a l'hora de practicar sexe?
Bueno... No sé, diré, quasi que sempre.
Sempre, però que és des de petita?
Sí, des de petita no, però jo vaig començar a tenir relacions sexuals als 17 anys. La primera relació que vaig tenir va ser allò de dir, ui, tinc 17 anys, ja em toca, ja tinc que deixar de ser verge. I ens vaig agafar, bueno, un noi, el primer noi que em va fer cas, que realment m'agradava, era de la meva edat i tal, i em vaig anar al llit amb ell. Així és com si ho hagués fet tota la vida, que va ser un desastre, i a partir d'aquí pues, vaig tenir un nòvio, després tenia un altre, no va ser com tenir molts amants a la vegada, no? I bueno, i així, i sense donar-li cap tipus de valor a el que jo ara me'n dono compte, no?, que és la sexualitat, no? Sinó com si fossin trofeus, no? Com, vinga, quants més, millor, no? I anem, saps allò que alguna vegada s'ha sentit o s'ha vist, no?, tenir una agenda... No, que algun home tenia una agenda d'amantes, no? Pues, jo no tenia l'agenda, però la tenia al cap.
Tenies l'Enciclopèdia Catalana.
Bueno, sí, no sé, catalana i del món, perquè jo he viatjat món i, molt i allà on he anat he tingut amants i homes, dones i la gent que he volgut. A sobre, és com que la vida t'ho posa fàcil, no? No sé per què, la vida m'ha posat fàcil tenir amants, no? És el que ara estàvem comentant una mica al costat de la ràdio, hi havia una discoteca, no? La vida em posava fàcil entrar gratis a les discoteques, que em donguessin begudes, que em donguessin drogues, no? I això empitjora molt tot, no?
Empitjora. Perquè va tot lligat moltes vegades, va lligat l'alcohol, potser les drogues i el sexe.
I tant que sí, i tant que sí. Jo, per aconseguir drogues, he fet sexe. I a vegades no he aconseguit les drogues. I he pensat, mare meva, que tonta que ets ara aquí, el que has tingut que fer per res, no? Però bueno, és igual. Per mi era com un exercici. El sexe per mi era com si fos una taula de gimnàsia. I ja està. I m'ho prenia així, sense cap valor ni res.
Encara que tu estàs parlant amb aquesta sinceritat ara, sempre que les dones parlin de sexe, ja de manera habitual, ja és una cosa que d'alguna manera... No s'aprova, no? No es perdona. Que a les dones els agradi el sexe, simplement. Si a més hi ha una addicció, hi ha molt estigma. No sé com ho has viscut, tot això.
Jo no ho he viscut, això. Perquè jo he viscut en un món de dones. Jo he estat 15 anys sent lesbiana. O sigui, jo vaig fer un peron als meus 31 anys. Als 31 anys vaig dir, ja no puc més d'homes. Estic saturada d'homes. Em vaig a dedicar a les dones, que a mi m'encanten les dones. Però jo crec que a mi m'encanten les dones perquè adoro les dones, perquè soc d'una família de dones, les meves tietes, les meves cosines, tots som dones, les meves germanes, no? I llavors vaig agafar i en lloc d'anar a una discoteca d'homes vaig anar a una discoteca de dones.
Però al final era el mateix, no? O sigui, era buscar l'addicció?
No.
No, vale.
No. I llavors amb les dones... vaig començar a tenir nòvies i van ser menys, i llavors no era l'addicció. Era com un relax. Era com un descans.
Vols dir que amb els homes la sexualitat és molt diferent?
Sí, per mi els homes jo veig la luxúria. O sigui, l'addicció al sexe. El pelotazo. empotrenamiento, no sé com es diu ara això,
sí,
empotrenamiento,
sí.
Això. És com un misteri per mi, els homes, i llavors jo buscava com comparar-me amb ells d'aquesta manera. No?
Però hi ha també una qüestió física en el sexe amb els homes, que d'entrada és invasiva, d'entrada té un punt com de diferència de força, i per tant no dic que totes les relacions amb els homes hagin de ser violentes, però sí que poden anar cap aquí, no? Sí. I potser amb les dones no passava això.
Jo sóc una dona grossa, alta i gran, i jo tinc molta força, però sí que hi havia un rotllo de força.
Jo sóc una dona de jerarquia, no sé si vols dir no força.
No, jo no... La veritat és que no m'he sentit... O sigui, m'agrada la força de l'home i no l'estava gestionant bé, perquè m'estava comparant amb ells amb el tema del sexe. A mi no m'han fet mai res, no m'ha passat mai, no sé com explicar-te.
No has patit violència en aquests casos?
M'han passat coses, però no m'han passat coses tan greus com per dir, ostres, tu, no sé com dir-t'ho. Jo he viatjat per tot el món i, bueno, no sé com explicar-t'ho. He tingut molta sort, potser.
Potser sí.
Sí.
Perquè, clar, jo estava pensant que no és només el fet de que et puguin fer mal o el que sigui, sinó que m'imagino que pot haver-hi malalties, també. És a dir, que no sé si és una cosa que un addicte al sexe es planteja, per exemple. O vas una mica, com diuen així, a salto de mata.
No, perquè resulta que jo dec tenir el Déu molt gran, el meu Déu és molt gran, i jo he fet servir preservatiu des de la primera relació que vaig tenir. Menys a l'última. La meva última relació, que va ser fa 6 anys, aquí és on la vaig cagar. O la vaig cagar o vaig tocar a fondo. O sigui, realment, aquí és on... Abans m'has preguntat quan em vaig donar compte jo que aquí hi havia un problema, no? Va ser una amiga meva que es va donar compte. La meva última relació va ser amb un home que tenia 16 anys menys que jo, acabava de sortir de la presó, vivia en una casa d'acollida, o sigui, no tenia ni un duro ni res, tenia OVIH, i llavors es va vindre a casa meva i em va dir, diu, que tenia OVIH quan estàvem al llit. I jo li dic, te importa? Em diu, te importa? I jo, no, a mi no m'importa. Imagina't, a mi no m'importa. Després d'estar 55 anys de la meva vida fent servir preservatiu, li dic amunt que té OVIH que no m'importa. Bueno, no estava molt bé del cap jo, des de luego està claríssim que no. I vaig baixar les guàrdies, no? Vaig baixar les barreres i aquí sí que hagués pogut agafar pues, el SIDA, directament el SIDA.
Com a mínim.
No està malament, no? Uh-huh. Vaya regalito, no? Bueno, per sort, es veu que les persones indetectables no contagien, això és el que... I no vaig agafar res, però vamos, no sé. Per això et dic que jo tinc un Déu molt gran, perquè, bueno, una amiga meva va dir, però tu què és el que quieres, no sé... Tu què aspires a tenir en aquesta vida, no? I jo li deia, bueno, pues a mi m'agradaria tenir una parella i viure en el camp i tenir els meus gossos i els meus gats i no sé què. Diu, pues no et sembla que estàs molt lluny d'aconseguir això? I jo, pues igual sí, no? Igual sí. I llavors va ser quan vaig entrar a recuperació amb els grups de 12 passos, amb gent que està com jo, no?, recuperant-se de l'addicció al sexe.
Que són una associació d'addictes al sexe anònims, no? I aquí sí. És... O sou un grup de gent que feu reunions sí. i a poc a poc... Com funciona una mica?
Són grups d'autoajuda. Hi ha reunions per tot el món. Allà on tu vagis pots trobar una reunió i vas allà, t'assentes, escoltes, parles, ningú et diu el que tens que fer i així funciona. És autoresponsabilitat. Et dones compte del que has fet, no? Escoltant els altres dius, mare meva, què és el que he fet i on em portarà tot això, no?
I després, clar, això ha estat els últims anys. Últims 6 anys. Vull dir, que tu has estat, podríem dir, des dels 17 fins als 61 amb l'addicció al sexe i que ha format part de la teva vida de manera constant, no? O no?
Em formarà part tota la meva vida, això. Jo he estat, als 55 vaig parar, ara porto 6 anys, que no he tingut relacions amb ningú, que pensava que em moriria, perquè dic, com es pot estar sense follar tants anys, no? Pues estic encantada de la vida, i a més, tota aquesta energia que jo gastava en el sexe, pues la faig servir en altres coses, en el meu dia a dia.
Però clar, algú sentirà i dirà, de ser addicte del sexe a no tenir sexe, sí. Potser no és la solució.
No, clar que no. Llavors, ara el que estic fent, des de fa... Aquest any i amb la persona que a mi m'ajuda, no, a gestionar tot això, perquè, clar...
Que és un terapeuta o...?
Les dues coses. Tinc un terapeuta i també tinc una persona que és de confiança dels grups que ja ha passat per això, no? Uh-huh. I m'ajuda a veure com ho podem fer, no? I jo em sento preparada per... Sobretot perquè, és clar, si jo no faig canvis, em tornaré a trobar el mateix. O sigui, si jo no canvio, sortiré al carrer i tornaré a trobar un home 16 anys menys que jo que m'emputrarà. I això no vull.
Però és perquè ara et fa por? Perquè no. Creus que obre la porta una mica a tornar a tenir relacions d'una manera addictiva o d'una manera compulsiva? O per què?
Clar, jo és que jo m'imagino el mateix que tenia abans. Jo no vull això. Jo és que no vull això. Jo ara... No, és que no vull de cap de les maneres. O sigui, jo pensar, tenir una relació... és que no vull generalitzar perquè la gent no es pensi... Vull dir, el sexe està molt bé. El sexe és perfecte. Però la gent com jo, que hem tingut addicció al sexe o que tenim... jo m'he passat de rosca. I és el que tinc que fer, sanar-me. I ara m'estic sanant. ¿Vale? I love him. He's an artist. But he cannot find himself. With puzzled looks, he ponders books upon
some ancient shelf. M'agrada molt que treguis aquest tema. Sanar, rehabilitar-se, reformar-se... Com li dieu amb això? Perquè, clar, nosaltres, ubicar-ho...
Nosaltres ho diem recuperar-nos, recuperar-me. Jo és com que ara sento... Tinc energia per fer coses. Abans era... Vivia sola, a casa meva, amb les meves dues gosses. Estava tot el dia tirada, esperant o que em truquessin o trucar. O sortir al carrer...
Però no treballaves?
No, jo no treballo fa anys, perquè tinc una... Bueno, no treballo. I tot això...
I això potser també ho facilitava, no?
És una això de doble filo, un arma de doble filo, no?
Perquè massa temps lliure.
Massa temps lliure i tal. I llavors... La mateixa persona que sóc jo ara, amb el mateix temps lliure, doncs tinc unes altres coses i la meva mare viu amb mi.
Ha viscut tot aquest procés?
No, la meva mare no.
Però no en sabia res, ni s'ho imaginava?
Ningú. El que passa és que jo sóc la gran de totes i, no sé, sempre m'han... Som com una deessa per totes. El que jo faig és com... Mira el que fa... No sé, és meravellós, no? Ningú ha sabut tot això del sexe, però...
I ho has viscut amb vergonya, amb por de que ho sapiguessin? Perquè ara, per exemple, aquesta entrevista que estem tenint ara, el teu nom no és el teu nom i estem gravant-ho amb una veu falsa. Llavors sí que hi ha una mica de vergonya, una mica de por, bé, una mica de...
És que hi ha coses... per exemple, jo treballo amb la prostitució... A mi això no m'agradaria que ho sapiguessin. La meva família...
Vols dir perquè... que també a l'època, en algun moment de la teva vida, vas prostituir, no?
Sí, sí. En algun moment llarg de la meva vida em vaig prostituir, però no perquè em feia falta diners i em va semblar el més normal del món. Jo, a mi no m'agradaria que a la meva edat, ara, es tingués que enterar ningú de la meva família, perquè no cal. Els meus amics ho saben, tots. Els meus companys ho saben. Doncs ja està bé, ja n'hi ha prou, saps? Hi ha coses que no calen, no?
Però ara, per exemple, no sé si ho has explicat a algú, ara que ja, que diguéssim que estàs en aquest moment de recuperació, no sé si n'has parlat amb algú que potser no ho sabia, o el que sigui, i no t'has sentit jutjada pel fet de ser dona? És que em costa de creure't, perquè jo crec que quan les dones parlen de sexe, de veritat que ja hi ha algú que aixeca les celles. Si a sobre dius que és addicte sexual, ja ni m'imagino.
Jo no ho explico ja, tot això. Jo ja no explico res, i a més, clar, la gent em veu... Jo no sé com tu m'has vist quan m'he entrat, perquè no em coneixes de res, no? I a més vaig vestida de blanc, amb un jerseiet negre... Igual sembla la Verge Maria. Ara mateix la meva energia, jo crec que no és una persona sexòlica. No és una persona addicta al sexe. Vull dir, no... nosaltres tenim... Jo estic al grup i hi ha algunes companyes, molt poques companyes. Si et digués que som tres dones en tota Espanya, homes n'hi ha més, i l'energia és diferent.
El que passa és que també és molt de prejudici, perquè tu, perdona, podries haver vingut amb una minifaldilla de cuiro I jo no tinc per què jutjar-te, tampoc. O sigui, estic assimilant que com que vas de blanc...
És que jo no m'he vestit mai així.
Bueno, és una manera de dir,
sí,
saps què vull dir?
No m'he vestit mai així, jo. Ja. Sí, quan treballava de puta, sí, que portava un vestit supercurt i era rapat. Però jo no m'he vestit mai, ni amb minifaldilleta, ni... Sempre he anat així com vaig ara. De veritat que sí. Uh-huh. Ho prometo i les meves amigues ho saben, que sempre he sigut una persona molt sòbria vestida. No m'ha fet falta ensenyar res per lligar. He tingut...
Sí, però vull dir, hi ha com aquesta cosa de la femme fatal, aquesta construcció sí. tan masclista, però... de la femme sí. fatal, de la viuda alegre, de, bueno, tot allò que et puguis imaginar, que sí que ha sigut una construcció de la senyora, sí. doncs això, que anava amb la minifaldilla i...
Però m'agradaria saber quantes senyores amb minifaldilles es fiquen al llit amb el primer que passa, com jo he fet. Cap. Sí, és veritat.
No, sí, m'agrada que ho diguis.
La gent tenen una imatge... Però la imatge no és la que nosaltres... Perquè nosaltres sexualitzem a les persones.
Uh-huh. Ara em deies això, que també és molt interessant, que en tot el grup que hi ha a Espanya sou tres dones sí. amb un munt d'homes. Puc imaginar perquè hi ha més homes, no? Socialment se'ls ha educat més perquè representa que el sexe els interessi, els agradi, perquè també és una arma de poder, uh-huh. no? Per molts homes. Sí. Però també creus que hi ha dones que passen per això, però els hi costa dir-ho?
Jo crec, la meva teoria, això és la meva teoria, uh-huh. jo crec que les dones necessiten estar en parella. I llavors, clar, com que estan tan enganxades a la seva parella, no estan disposades a fer la recuperació. Això que et dic jo, no? De dir, bueno, vaig a deixar la meva parella un temps, em vaig a recuperar, em vaig a mirar a mi què és el que m'està passant a mi.
Però no són els senyors sempre els que no volen estar sols? I les senyores sempre els deixen?
No.
No?
Ah, vale. Elles són supercodependents. És que hi ha una cosa de les addiccions que és la codependència. Quan tu ets addicte, tens al costat un codependent. I normalment...
Clar, vols dir de les dones que són addictes al sexe.
Moltes dones que han vingut, i jo han vingut i... El primer dia pues, parles amb elles i els expliques i tal. Ah, sí. Però, claro, és que jo tinc el meu nòvio i, oh, és que acabo de començar amb un noi, és clar, ara, pues, tal, i no sé què. I no venen. O, perquè... Després hi ha una altra història, perquè tenen
clar,
fills...
Clar, tu m'estaves parlant tota l'estona de les addictes al sexe, jo t'estava parlant de les dones en general.
Clar, no, les dones en general.
No.
Després hi ha moltes dones que tenen fills i llavors pues, no es poden deixar-los per vindre a les reunions... Hi ha moltes
perquè
coses.
Perquè ens dediquem a tenir cura dels altres i no tenir cura
Exacte.
De nosaltres mateixos,
jo
no?
Jo crec que sí, que les dones passa molt això.
Uh-huh. La teràpia, en aquests casos, funciona? És a dir...
Les teràpies individuals de cadascú?
Pregunto.
Sí, clar. Si tu vols, funciona. El que passa és que tens que posar de la teva part, eh?
Uh-huh. Tu havies fet moltes teràpies, em sembla, en un moment donat, però...
Jo he fet moltes teràpies, però no per això. Jo ara vaig a una terapeuta que... Ella treballa bastant el tema del sexe com el tema de l'addicció al menjar, que és una addicció que... O sigui, per exemple, l'addicció a les drogues és o blanc o negre. O ho deixes o ho deixes. No pots. En canvi, l'addicció al sexe no pots deixar-ho. És el sexe sa. Vale? Llavors pues, tens que... hi ha tot un procés per arribar a aquest sexe sa.
O sigui, que s'assimila molt aquesta recuperació
del menjar
amb
el
menjar.
Tu no pots deixar de menjar.
Clar.
I va bastant paral·lel. Jo estic fent aquest tipus de teràpia. I el que passa és que jo he estat fins als 55 anys maltractant-me amb el tema del sexe. I llavors, clar, em costa una mica més. Que no és tan fàcil.
No, i a més, ens explicaves abans de fer aquesta entrevista que vas patir sí. un abús de petita i que penses sí. en algun moment que potser això ja ha tingut alguna cosa a veure.
Molt, molt. Això és una cosa que m'he treballat molt a nena interior i ara mateix m'estic posant molt sèria perquè em va passar quan tenia uns 10-12 anys i això em va marcar moltíssim perquè et marca la sexualitat. O sigui, penses que un senyor que t'està tocant el clítoris, això és el normal, i que no ho pots dir-ho. I no sé per què no li puc dir a la meva mare. I no li vaig dir. No li vaig dir mai.
I era una persona propera, entenc.
Era un senyor d'una parròquia dels Caputxins de Sarrià.
Era capellà?
No, era un seglar. Sí. I, bueno, ja està. I like to be with you in the summer. Walking the city, taking the streets as they
come. Si algú ens escolta, perquè m'agradaria que aquest testimoni, com deia, servís perquè sí. ajuda altres dones. Si alguna dona ens escolta i creu que necessita ajuda o potser té dubtes de si necessita ajuda o no, quan diries que hi ha com allò el clic aquell per adonar-se que potser sí que ha de demanar ajuda?
Mira, jo crec que si algú li ressona, el millor és que pot trucar a l'associació o enviar un e-mail, perquè el millor avui et ressona...
L'associació d'addictes al sexe anònims, eh?
Exacte.
Això ho trobarà per internet sense cap problema.
Sí, si no, li pots donar tu. Tu pots consultar la pàgina web avui i vindre a la reunió d'aquí 2 anys, és igual. L'important és que tinguis la informació per al moment que diguis ja no puc més, avui ja vaig. O el millor ve gent que venen avui i no venen fins d'aquí un any, saps? Però l'important és saber on està. És molt important per quan ho necessitis fer-ho servir, perquè realment funciona. Avui en dia és que se sent moltíssim tot això de l'addicció al porno, a la prostitució i tot això. Jo no he tingut això. Bueno, la prostitució sí, perquè jo he sigut, no? Però el porno no. I però ja és que hi ha moltíssima gent que té addicció al porno. És que és tan fàcil com agafar el mòbil i mirar-ho.
Doncs, Pilar, moltes gràcies per venir aquesta nit i per explicar-nos tot això, per aquest acte de generositat, perquè ens deies això, que si només hem ajudat algú aquesta nit a que agafi un telèfon o es posi en contacte amb algú, doncs ja haurem fet molt. Moltíssimes gràcies per aquesta generositat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i tan contenta de venir a aquesta ràdio, que és un icono de Barcelona.
De Catalunya.
Gràcies. De Catalunya.
Hem sentit la Pilar, però l'addicció al sexe no hi entén d'edats. La Cristina també, nom inventat, té 29 anys i des d'en fa 7 ha pres consciència de la seva addicció que arrossega des de l'adolescència. Aquesta és la seva història.
A los 18 empecé a tener muchísimas relaciones sexuales muy frecuentes. El quedar con hombres de forma anónima, es decir, que no conoces al hombre con el que te vas, irte con el primero que encuentras o estar con tus amigos y estar con prácticamente con todos. Incluso tenía 6 relaciones el mismo día. Tampoco conseguía mantener una relación de una manera fiel. Yo era infiel sin yo querer ser infiel, pero era algo que era superior a mí. Entonces lo repetía bastantes veces, pero yo a mí misma me lo negaba. El sexo era como evadir tus pensamientos, tus sentimientos, todo. Cualquier emoción que no te gustaba, cogías y recurrías al sexo, con el fin de buscar como ese orgasmo y esa satisfacción que me saciaba. Pero cada vez se volvía más difícil, por eso cada vez necesitaba tener más relaciones sexuales y cuando no me quedaba satisfecha con uno, necesitaba encontrar a otro para intentar quedarme satisfecha y cada vez se te hace más difícil conectar para encontrar ese punto. Te hace como tomar decisiones más arriesgadas en cuanto al sexo. Ahora no me sirve tener sexo normal y ya está. Mi pareja sí sabe la adicción que tengo, de hecho se lo dije en un primer momento y también tenía muchísima desinformación al respecto, pensaba que simplemente me gustaba tener mucho sexo y ya está. Pero realmente no tiene nada que ver con eso. Y poco a poco se ha ido dando cuenta de lo complicado que es y todos los problemas que lleva detrás. Yo todavía no disfruto al 100% de mis relaciones sexuales porque al final he explorado tantos puntos y hecho tantas cosas tan diversas que me cuesta mucho el mantener una relación sexual normal y estar satisfecha. Pero bueno, yo estoy ahora mismo en ello. Y yo creo que poco a poco lo conseguiré, porque al final no es un trabajo de un día, sino voy a necesitar años para intentar reconectar con mi parte sexual sana.
Hem sentit a la Pilar i a la Cristina. Les dues formen part de l'Associació d'Addictes al Sexe Anònims, un grup de suport on s'ajuden a superar una addicció encara molt silenciada, sobretot pel que fa a les dones, i de la que costa trobar molta informació. Per això parlàvem amb la Carla Verdés i vam decidir doncs, trucar una psicòloga que es dedica justament a ajudar aquestes dones. Carla Verdés, Què hauríem de saber de l'addicció al sexe en les dones, sobretot?
Hola, bona nit, Montse. Mira, l'addicció al sexe existeix quan hi ha una pèrdua del control de les conductes sexuals, quan la sexualitat es converteix en el centre de la persona i suposa un problema greu en la seva vida quotidiana. Quan tot gira al voltant del sexe, és quan podem parlar d'addicció al sexe. Podem definir les persones addictes com impulsives, que busquen sensacions i riscos, poden ser persones amb poca autoestima, amb mancances afectives i que utilitzen el sexe per calmar-se, tal com ho fan amb l'alcohol o les drogues. Carme Sánchez és sexòloga i psicòloga clínica i autora del llibre El sexe que volem les dones.
Utilitzen el sexe com a autorregulador i moltes vegades també per amagar aquest tipus de frustració. No saber com gestionar aquestes emocions i moltes vegades fins i tot aquests sentiments o aquest estat d'ànim depressiu o aquesta ansietat, no? I ho calmen amb aquestes conductes sexuals. També és veritat que correlaciona sovint amb altres tipus d'addiccions, no? Com per exemple a substàncies com alcohol, com cocaïna, i fins i tot hi ha moltes persones que són addictes al sexe i també al joc, per exemple.
I la pregunta que ens fem a les dones i els dies és una addicció que afecta més als homes o a les dones?
No hi ha xifres concretes de casos, ni d'homes ni de dones. Tot i així, la psicòloga Carme Sánchez afirma que, com la resta d'addiccions, sembla que afecta més als homes. Però atenció, fixem-nos en la diferència.
Amb els homes, moltes vegades doncs, hi ha, a banda de, per exemple, exhibicionisme en llocs públics, que això amb dones ja almenys se sol donar, però tot el tema del sexe de pagament, és a dir, contractar serveis de prostitució, tot el tema econòmic també hi té molta importància. En canvi, amb les dones el que és més freqüent és el tenir moltíssimes relacions a la vegada o tenir moltes més relacions. No? I llavors, moltes dones no ho percebeixen com a tal. Al final, van tenint relacions, el que passa és que els hi queda com una sensació de buidor, de malestar, però clar, queda com, diríem, més com més amagat.
Amb les dones queda més tapat i es viu d'una manera menys oberta. Els costa més acceptar l'addicció perquè hi ha el sentiment de vergonya, també de culpa, un sentiment que els homes no tenen tant.
Clar, estan paper... socialitzats per això sempre, no?
Sempre, i el paper que ens ha tocat com a cuidadores fa que ho expliquin menys i també que busquin ajuda més tard.
Les addiccions amb les dones es porten pitjor justament perquè sembla que a sobre estiguem com menys preparades llavors per cuidar, no? Llavors aquest estigma que tenim doncs fa que se'ns qüestioni molt més altres capacitats nostres, cosa com un home moltes vegades no.
Després de sentir la història doncs, de la Pilar i de la Cristina, quin seria el tractament a seguir? Se'n poden sortir? Hi ha esperança amb tot
sempre,
això?
Sempre hi ha esperança. Primer cal detectar què provoca l'impuls i aquest tipus de conductes. Llavors, és el moment de treballar aquests aspectes perquè la persona pugui gestionar el que li provoca el malestar cap a la seva sexualitat. Cal treballar les emocions sense, això sí, haver de renunciar al sexe.
Tu dius, vale, doncs no jugaré a les màquines, no, escurabutxaques, o intentaré... Clar, però què passa? La sexualitat no. Llavors això complica moltes vegades el tractament, perquè per una banda tu no li pots negar a aquella persona que tingui sexualitat, però per una altra banda has de treballar perquè no tinguin aquest tipus de sexualitat marcada des del punt de vista de l'impuls i amb una afectivitat que fins i tot arriben a cosificar a les persones o doncs, amb qui tenen aquest tipus de sexualitat.
El que dèiem, hem de poder menjar sense tenir comportaments compulsius. Això passa sovint també doncs, amb aquesta sexualitat d'aquestes persones que tenen addicció al sexe. Tant la Pilar com la Cristina, noms no reals, recordeu, però que són testimonis anònims que doncs, han portat el seu testimoni a les dones i als dies, formen part d'addictes al sexe anònims. Si teniu ganes de saber els seus telèfons o els seus correus electrònics, truqueu-nos 932017474 i us podem passar els telèfons, que són, per exemple, el 657 34 39 62. Però si no l'heu agafat, el telèfon de Catalunya Ràdio, 932017474. Anem a la publicitat i manteniu-vos aquí, perquè Roma ens espera.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies. I ara, més dies.
Take off all of your skin and brave when you are free.
La Shakira, ella ben bé podria muntar un imperi romà. Ja us ho pensàvem al principi del programa, que fa uns dies a TikTok, a Instagram, corren vídeos de dones preguntant a les seves parelles, pares, germans, amics, per què pensen constantment en l'imperi romà. Jo és que no m'ho explico.
Tu al dia, quantes vegades penses en l'imperi romà?
Entre 3 o 4.
Què dices?
Sí.
¿Cada cuánto piensas o pasa por tu mente el imperi romà o algo del imperi romà?
Cada semana. Increíbles. La verdad que fue un imperio gigantesco y brutal y muy listos de cabeza. Eran unos estrategas de la leche.
¿Tú cada cuánto piensas en el imperio romano?
Al día 5 o 6 veces. Si estoy viendo documentales o estoy metido en alguna historia de los romanos.
¿Cuál ha sido la última vez que has pensado en el imperio romano?
Esta mañana.
¿Y con cuánta frecuencia piensas?
Todos los días prácticamente.
A veces piensas en el imperio romano.
Escolteu, claríssim. O sigui, tothom es passa el dia pensant en l'imperi romà. Jo pensava que els homes pensaven en dones, però no, es veu que no. A les dones i als dies, per això ens preguntem per què els homes pensen tant en l'imperi romà. I sobretot, mentre estan pendents dels romans, estan deixant de banda les seves companyes, dones, filles, germanes, amigues, fills, el que sigui. No, Judit Pastor?
Hi ha moltes teories al voltant d'això i nosaltres hem intentat resumir-vos-ho. En realitat, tot això ve perquè una influencer de Suècia, que es diu Sasia Kort, un dia va llançar aquesta pregunta al seu Instagram. Ella estava farta de la manera com la tractaven els homes i volia entendre per què pensaven com pensaven, no? I va llançar aquesta pregunta a Instagram. En què pensen els homes heterosexuals? I va flipar perquè de seguida moltes dones es van posar en contacte amb ella i li van dir: el meu noi pensa en l'imperi romà.
Però això és cert?
Sí. Ella va llançar aquesta pregunta: en què coi pensen els homes? I moltes dones li van respondre: en l'imperi romà. Fins al punt que aquesta pregunta es va anar fent viral, i el hashtag imperi romà ja acumula més de 90 milions de visites a TikTok.
Clar, la pregunta que t'he de fer jo, que ets una tia molt llesta i documentada, és per què? Per què ells pensen tan sovint en l'imperi romà i nosaltres no? Per què no pensem amb Cleopatra destruint l'imperi romà?
Mira, el que he fet jo, perquè jo no me gosaria formular teories, ho he preguntat a una dona que en sap molt de romans, que és la Patricia González Gutiérrez. És doctora en història, especialista en història del gènere i autora de diversos llibres sobre l'antiga Roma, i la seva teoria és que quan homes i dones en general, tots pensem en la història en general, de seguida ens ve al cap l'imperi romà.
Sobretot si ets de Tarragona, no?
Això no ho sé, ho sabràs tu, Virgili, que ets de Tarragona. Roma és el que seria l'arquetip de la història, no? Qualsevol referència històrica, sigui de l'època que sigui, en realitat ens fa pensar en l'imperi romà. Monuments, places, carrers, edificis, aqueductes, tot això ho relacionem amb aquest imperi.
O sea, desde el Renacimiento, Roma lo es todo. Es el ejército, son los acueductos, son las plazas, es un poco el ejemplo de historia. Y en realidad pensamos en general en historia mucho más de lo que pensamos. Todos tenemos unos monumentos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, una gastronomía que al final es una historia, entonces pensamos mucho en ello. Tenemos Roma muy visible en el día a día.
Però per què? Per què Roma atrau més als homes que a les dones?
La forma que hemos tenido de contar la historia en general es una historia muy masculina. Entonces, claro, esa Roma de soldados, acueductos, ingenieros, de Cicerón, de Augusto, de César, atrae mucho más la imaginación de los hombres. Entonces es más fácil que cuando les preguntan: oye, ¿piensas en el imperio romano?, lo recuerden. Es un poco como el elefante en la habitación.
T'ha agradat això de l'elefante en la habitación.
Jo també penso en torsos de gladiadors, però no tant com els homes.
No, clar, en les pel·lícules aquestes, no, com Esparta, que el gladiador, Ben-Hur, són uns clàssics que han marcat generacions i generacions, i al final la imatge que ens transmeten és la del típic home cis, hetero, blanc, un home fort, poderós, valent. En faldireta, això sí.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor...
Clar, aquesta és una de les escenes típiques, no, del gladiador, un dels molts exemples que il·lustren aquest imaginari de l'imperi romà com el prototip de la masculinitat.
Hemos convertido en Roma como el pic de la humanidad, sobre todo el pic de la masculinidad. Claro, no pensamos en el imperio romano de las prostitutas, los esclavos, los bajos fondos. Siempre pensamos en el imperio romano de, pues eso, de soldados marchando en fila todos lustrosos, de Cicerón, de Marco Aurelio, de Augusto.
Vas Vaja, ara ho sentíem. Hi ha una altra cara de Roma que a l'hora de construir aquest imaginari tan masculí ha passat desapercebuda. La Roma de les dones, dels baixos fons, dels esclaus i dels homosexuals, però no per tothom.
No, només cal pensar en aquella mítica escena, no, de la pel·lícula Spartak, en què Cras i Antonius són en unes termes, despullats, rentant-se, i es diuen coses una miqueta pujades de to.
Que menges ostres?
Sí, quan en tinc.
I cargols?
No, amo.
Que consideres que menjar ostres és moral i, en canvi, menjar cargols és immoral?
No.
Això vol dir que els homes pensen en l'imperi romà, però en realitat ens estan dient que els agraden més els cargols que les ostres?
Això és una
pregunta... estan enviant algun missatge?
Això és una pregunta una mica agosarada, Montse Virgili.
No, no, jo m'ho pregunto.
Però, si tu els preguntes això als homes, es veu que es posen una mica nerviosos.
Claro, como tiene esa idea como muy concreta, puntual y partidista de Roma, yo creo que no hay nada que enfade más a un hombre que le digas que César tenía muchísima pluma, era pasivo y tenía complejines con estar calvo y la depilación. Se enfadan muchísimo, pero muchísimo. O sea, pero reacciones violentas. O sea, ya no solo es que los hombres piensen en el Imperio Romano, es que se lo toman a lo personal.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras...
I les dones, clar, quin és el nostre imperi romà? Hi ha alguna altra idea que ens obsessioni tant?
Clar, aquí el tema és que a les dones ens falten referents, no només de l'antiguitat, sinó de tota la història en general. Per tant, més que emmirallar-nos en períodes o personatges històrics, a les dones ens obsessionen certes idees que ens ha imposat el patriarcat. Tu pensa... gairebé mai et vindrà al cap això de l'imperi romà, tu, però en canvi, cada dia, o més d'una vegada al dia, segur que tens pensaments, per exemple, al voltant del teu cos, al voltant de la seguretat, no sé, són tots aquests temes que ens preocupa més.
I banyar-me en llet de burra, sobretot.
Això sí.
Per tenir la pell molt fina.
Ah, això.
Ho dic lligant amb l'imperi romà i la Cleopatra.
I tot això.
Claro, nos cuesta mucho más pensar en científicas, en reinas, o sea, al final siempre salen como tres o cuatro... mujeres y ya. Claro, y para la masculinidad es mucho más fácil reencontrarse en la historia, porque al final muchas veces nosotras tenemos que tirar de un poco de reapropiarnos mitos, tipo las brujas o cosas así, pero los tíos lo tienen mucho más fácil y tienen una historia como mucho más épico-divertida.
Per tant, amigues, ja ho sabeu, ens toca reapropiar-nos de la història. I per què no? També pensant l'imperi romà nosaltres.
Farem un moment, màquines, perquè tenim aquí la Glòria Rivera, que és una vedet que estic segura que es banya amb llet de burra, sí o no?
Jo sóc futura Cleopatra del meu poble.
Sí, la completista de Catalunya.
Sí.
Ja és aquí. Posem-li la sintonia a tot això. Judit, no marxis, perquè aquí poden passar coses. Avui parlarem d'una dona que ens encanta, que és la vella Dorita. Què us sembla? No sé si era dònica, dòrica, o jònica o romana.
Posa'ns-la.
Sintonia.
Senyores i senyors, amb tots vostès, la inigualable, la inimitable, la reina de totes les cobletistes, Glòria Rivera!
Hay chicas febriles que pasan quebrando, pidiendo con velas un novio a los santos. Y si con las velas el santo está sordo, entonces emplea un cirio más gordo.
Ai!
El cirio gordo.
Cirio gordo, això sí que és fort. És millor
sable.
Que l'imperi romà, això.
Ai. És que clar, el
cirio Glòria Rivera.
Com esteu?
Contenta de tenir-te aquí.
Que bé. Mai tornat a deixar les figues.
Em sap greu perquè queden 10 minuts. Bueno, t'has quedat les figues, però vens tu.
Sí, és que venia del teatre. Bueno, ja, no us diré el que he vingut. Lo que he vist,
ja ens ho expliques després. Escolta'm, vull que parlis de la vella Dorita, perquè si parlem de copletistes a Catalunya, és importantíssima aquesta dona.
Efectivament, una estrella. Emigrada d'Andalusia, acaba reina del paral·lel, arriba als 100 anys amb lucidesa, poques ho poden dir, Maria Iáñez García. Aquest és el seu nom original.
I d'on era aquesta dona?
Mira, ara t'ho dic.
D'Andalusia, si m'ho acabes de dir.
Perquè, sí, però perdó. Justament de Cuevas de l'Almanzora, que no és moco de pavo. És el seu poble natal.
Tu l'has après, eh? M'agrada, m'agrada. I escolta'm, saps que tu, la vella Dorita, té una plaça aquí, que és la plaça del Molino,
sí.
A Barcelona.
És l'únic que té,
però l'únic, eh?
També té un pub irlandès al seu poble. És l'únic que té
irlandès,
el seu nom.
Pub irlandès, vella Dorita.
Sí. jo hi vull anar.
Ja anirem. Escolta, també anem un dia.
No té res més, o sigui, ja està, ni una estàtua, ni tan sols el seu poble. I va marxar als 12 anys, que tampoc és que fos un bebè. És a dir, qui sona, jo vaig marxar als 16, no em feu això.
No em feu,
tu... Poseu-me carrers, places,
home, a tu estàtues. Posarem un monument en estàtues enmig de Passeig de Gràcia.
Un monument romano.
Escolta, què hem de saber de la Bella Dorita?
És la gran cupletista d'aquest país. El, com dèiem, té una plaça. I què és important? Mira, emigra d'Almeria cap a Barcelona als 12 anys, amb la seva família, i es posa a treballar la senyora doncs, en fàbriques, tallers, on pot, a guanyar-se els duros. Als 15 es casa, d'amagat, s'escapa de casa.
Amb un senyor que era, no es podia dir.
Amb un jovenet, també. S'escapen de casa, té un fill i automàticament parix el deixa, perquè no el pot aguantar, perquè la maltractava. I llavors està en una pensió, però clar, no té un quarto. I allà coneix una noia que fa de xica d'alterne, de noia com
el
de
concepte,
companyia.
Concepte, xica d'alterne, sí, eh? Un dia parlarem. El show business. Que parlem d'aquest tema en aquest programa.
I així és com Bella Dorita fa el primer pas al món de l'espectacle i guanya diners. Escoltem com ho explica ella mateixa en aquest fragment d'una entrevista amb Montserrat Roig l'any 77.
Perquè jo vaig estar treballant de tanguista 3 o 4 mesos, no vaig estar més. Ara jo amb aquests 3 o 4 mesos vaig pagar totes les meves deutes, perquè jo, que no tenia cap contacte amb cap home, perquè Déu me'n guard, i no per moralitat ni res de tot això que jo no hi entenia, sinó per por, tenia una por horrorosa, jo deia que era verge i que a mi no hi havia res a fer.
I la creien?
Però, esclar que em creien, amb 7 anys que tenia llavors, que m'havien de creure per força. Em creien. Bueno, ara no em creurien, però llavors sí. llavors sí que em creien. I, esclar, jo portava, no sé quants vells portava darrere.
Com vells?
Vells, homes grans. Sí. Homes grans, que no és que fossin vells, precisament. Si tenien 40 anys... Ja per mi era Noé.
I què li explicaven, la seva vida?
Sí, m'explicaven la seva vida. Jo, esperaven que un dia jo pensés que era dona.
Vells de naixement eren. Ella era una dona molt jove, d'esperit i de tot. No? Sí,
és
no?
Que era molt jove quan va començar, clar, 15 anys. Vells que la perseguien.
Escolta'm, sentim-la cantant una cançó hipermítica que tota la vida hem pensat que era de la Sara Montiel, però no, oi que no?
No, era de la Ramonet de Rovira, com us vaig explicar l'any passat. Posa'ns-la.
Fumar és un plaer. Efectivament. Genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero tras los cristales de alegres ventanales.
Evidentment, la Bella Dorita, com a bona morruda, diu que li van composar amb ella, però ella l'enregistra als anys 50 i la Ramoneta Rovira, que us en parlava al capítol passat, la van enregistrar als anys 20, o sigui que, bueno...
Ja però ella es va crear una fama. La Bella Dorita era molt vella i ho sabia fer molt bé.
També tenia un couplet molt interessant, que aquest sí que no té precedent, que és per ella, que és el Régimen Severo.
Ai, sentint-lo.
Como todas las señoras de hoy en día, el furor me ha dado a mí de adelgazar. Y a un doctor especialista en quitar grasas le he pedido que me quiera.
Hi ha dietes. Quin any era això que ja estàvem de dieta? Me cago en l'ou.
Després va fent llista i diu nada de patates, no, nada de judías, no, solo nabos verdes.
O sigui, ja parlava de grassofòbia fent política a la dona, que no es podia aguantar, no?
Es pot fer tot, és fantàstica. És superdivertida. Sé que fa com explotar els nostres caps, no? Però la mateixa Bella Dorita, que despertava passions en aquests senyors, en aquests personatges burgesos, dels més adinerats, que li regalaven fortunes amb ella, però també la mateixa, l'any 36, amb el país com en plan pendent de les últimes eleccions abans i no sé què, i les esquerres pues, superdesgastades, juntament amb altres cupletistes de superrenom, publiquen a la revista Tararí El Gobierno Cupleteril.
I què vol dir, que feien com un partit o què? Era un partit, es va muntar un partit.
Exactament. I no és el primer govern cupleteril. Comencen a fer ministeris, el Ministeri de la Frivolitat, el Ministeri de la Integritat.
Oi,
i no és el primer, perquè ja n'havien proclamat algun altre, Concha Piqué, per exemple.
Que és una mica de la mateixa època, la Concha Piqué.
Exactament. El 31, Concha Piqué amb Carmen Flores, el 31, quan comença la República, també en fan un. Però la Bella Dorita, que consti, proclama la dictadura de la mujer.
Atenció,
ja veuràs,
això m'ho vols llegir,
us recito,
eh? Recita-m'ho, sisplau. Posem una mica de rever, que sembli així com que ets d'una altra època.
Ahí. Ciudadanas, proclamada la dictadura de la mujer por imperativo de vuestra voluntad, desde hoy os declaro libres. Aprovechad vuestra libertad en beneficio de todas y acordaos de cuando estabais subyugadas.
Yo me estoy acordando siempre.
Acordaos de cuando siempre. Estabais subyugadas. Això mateix ho recupero a Parné i ho barrejo amb la sarsuela. Si les mujeres mandasen, no habría guerra o
dios. Això ho fas, que aquest cap de setmana te'n vas a Madrid, eh?
Exactament. Si aquest cap de setmana, per lo que fos, volteu per Madrid, us esperem a Teatro del Barrio divendres i dissabte.
I el 19 de novembre a Vilaseca i el 25 de novembre a Palma de Mallorca, perquè és una cupletista, no d'aquestes que ja estan a l'altre barri.
Encara no colgo.
Sinó que està en acció.
Encara no.
En acció. I escolta, amb aquestes dones que volien fer governos cupleterils, com has dit tu, no me la censuraven?
Ahir, la censura. Vaya tema. Mira, escoltem aquest petit fragment que li fa una entrevista a Jesús Quintero al programa El Perro Verde. Ella parla allí dels vigilants de la censura.
Atenció.
Y he pagado muchas multas, no exageradas, la más alta fue de 5.000 pesetas, pero es que entonces, hoy día 5.000 pesetas son como 10 céntimos, pero entonces 5.000 pesetas era dinero, y yo las he pagado bastantes.
¿Y algún, siempre, algún sí. censor pidió algo a cambio?
No, cosas carnales, los censores no, yo creo que muchos de ellos no les interesaba la carne femenina, así es que de eso nada. Pero en cambio había un censor que se dedicaba a vender libros y yo tengo una biblioteca surtidísima, porque el único pago era que no viniera el día X, el día que a mí me interesaba que no viniera. Eso era lo único que se hacía a cambio, pero a cambio de eso tenía una de libros, que esas son las historias que tengo.
Ara, que és una dona molt llegida, que els senyors de la censura no els interessava la carn femenina, ara així pim-pam, eh? Anava deixant anar aquesta senyora, eh? Quina meravella, la vella Dorita, per favor.
I bueno, cantava sempre castellà, però estem escoltant una exclusiva que vaig descobrir en un vinil que em van regalar de Maria Aurèlia Campmany, que es titula Dones, flors i violes. I aquí canta Don Canut, en català. Llegiu-li el doble sentit.
Ai, com m'agrada... Amb aquesta cançó acabem el programa d'avui. Dir-vos que aquest divendres anem a Lleida, que si voleu veure i conèixer xiques tan maques amb aquest parlar tan bonic que té la meva amiga Glòria Rivera, cupletera del món, cupletista i artista i tots...
Què vas a fer?
Doncs envieu-nos un correu a donesidies@catradio.cat perquè avui ja han començat a enviar-nos gent. Nosaltres el que estem sortejant és una nit d'hotel de dissabte a diumenge, no per dormir amb tu, que et voldrien... No per fer
ja
el salt del tigre, però la veritat és que, si volen, donesidies@catradio.cat. Ja ens ha escrit força gent, eh? I ens diuen coses molt romàntiques, com que volen celebrar la nit de noces amb nosaltres de fa 30 anys, unes coses molt fortes. Però demà en parlarem més, de tot això. Aquest programa l'hem fet Judit Pastor, Anna Escura, Eduard Nas, Anna Closa, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili. Ui, com corre el temps. Bona nit.